El pati descobert. Ciència política en confinament.
Hola a tothom. El meu nom és Marc Sant Jaume. Benvinguts a una nova edició d'aquesta sèrie de podcasts que hem titulat El pati descobert, ciència política en confinament. Toni Rodon, com estàs?
Hola Marc, què tal? Molt bé. Deixa'm recordar als nostres oients, ara que som en l'últim podcast, que poden recuperar els nostres podcasts, els nostres àudios, a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i iVoox. I també, si ho volen, poden anar a la nostra pàgina web, www.elpatidescobert.cat. Apa, publicitat feta.
Molt bé. Marc i Joan, com va això?
Bon dia, Marc. Molt bé, fantàstic.
Bé, aquests dies a casa nostra, els diaris, les revistes, els blogs, tot va ple de reportatges perquè som en ple aniversari, entre cometes, de la sentència contra l'Estatut del 2006. Els debats sobre l'impacte de la sentència, una dècada més tard, continuen gastant molta tinta. Quin impacte va tenir la sentència? Quina força té la data de la sentència, etcètera, etcètera. Aquestes són preguntes que trobem aquests dies als diaris i per tot arreu. En un país en què les aproximacions jurídiques al procés i a la mateixa sentència són molt abundants, volem tornar a reivindicar el paper de la ciència política per mirar d'explicar tota una era de la política catalana. I bé, avui ens disposem a continuar la feina que vam encetar al darrer podcast titulat Ciència política i independentisme, què hem après. Per tant, dedicarem d'ampliar alguns d'aquests aspectes en una segona edició d'aquest què hem après, fent o continuant aquesta mena de repàs de la bibliografia especialitzada sobre independentisme. Deia alguns aspectes perquè, tal com ja hem anat repetint, els treballs sobre aquesta qüestió són pràcticament inabastables a la bibliografia internacional. L'altre dia parlàvem d'aspectes històrics, d'aspectes potser més teòrics i agregats, seleccionant algunes referències clau. També vam parlar de qüestions econòmiques. I avui volem dedicar el podcast a les determinants individuals, és a dir, els factors que expliquen el comportament dels individus i, més concretament, què fa que un individu canviï de preferència territorial i passi a ser independentista, per exemple, o quina evidència tenim d'aquesta qüestió a les dades d'opinió pública o a la política comparada. Aquestes són preguntes rellevants que, com tota la resta, no tenen una única resposta, però a casa nostra potser encara ho són més, perquè els darrers anys hem vist uns canvis de preferències territorials molt importants, potser més fins i tot que en altres territoris del món on hem observat moviments independentistes, i aquests canvis sovint costen d'observar a les enquestes d'opinió pública. Per tant, els estudis que combinen tècniques d'investigació estadístiques, experimentals, etc., ens ofereixen resultats interessants per entendre aquesta realitat. I bé, volem dedicar aquest podcast a analitzar-lo. Som-hi!
El pati descobert. Ciència política en confinament.
Marc i Joan, fins ara hem vist que hi ha factors de naturalesa agregada que expliquen per què determinades regions desenvolupen o no suport a la secessió de l'estat matriu. Traslladem-nos ara, com dèiem, a la dimensió individual. Per què hi ha individus que donen suport a que la seva regió esdevingui un nou estat i d'altres no?
Doncs bé, primer de tot cal dir que hi ha molts factors a nivell individual que ho expliquen i que sempre, en primer lloc, estem parlant de factors probabilístics, no determinístics, no? I per tant, el que nosaltres expliquem aquí no vol dir que una persona, perquè tingui aquest factor necessàriament, hagi de donar suport a la independència, sinó, és a dir, no és determinístic, sinó que és més aviat probabilístic, no? És a dir, si aquesta persona se li observa aquest factor, doncs és més probable que aquesta persona doni suport a la independència. El factor, una mica a nivell comparat, que podem veure que és més determinant, que augmenta més la probabilitat que una persona doni suport a la independència, és la identitat de l'individu, no? La identitat la podríem definir com l'adscripció que enllaça un individu amb un territori, no? Una adscripció tant objectiva, això és la llengua que parla, l'origen que té, la raça, etc, com també subjectiva, no? Com una mica més difús, que podria ser el sentiment que aquest individu té en relació amb aquest territori. I simplificant molt, perquè és un tema molt complex i en un podcast, evidentment, no ho podem resumir tot, no? Però simplificant molt, en el cas del suport a la independència, el factor que l'explica és l'adscripció en un territori que no té estat i que, lògicament, l'individu voldria que l'obtingués. I l'adscripció, de caire objectiva, doncs, normalment és parlar la llengua del territori, doncs, parlar el basc, parlar el gaèlic o parlar el català, l'origen, haver nascut en el seu territori. Hi ha altres territoris on la raça és important, no? I l'adscripció subjectiva, doncs, és el fet de sentir-se d'aquest territori. Hi ha molta literatura que ha mostrat que la identitat és el factor principal al moment d'explicar el suport de la independència a Catalunya. Ho han explicat l'Ivan Serrano en un article el 2013, en Jordi Muñoz i en Raül Tormos el 2015, en Xavier Quadres Morató el 2016, jo mateix amb Antoni Rodon el 2016 també i el 2018, en Martin Leipzig el 2017... Però també això en el País Basc, Costa de Font i Tremosa Balcells i el mateix Ivan Serrano, Escòcia, en Robert Linyeira i en Dani Satrà, o en Diego Muro i en Martin Blackscamp, al Quebec, a Flandes, però fins i tot fora del món més, el que anomenem no, primer món, no, a Indonèsia també s'ha mostrat. No? I per tant, la identitat és un factor que, més enllà de les casuístiques específiques de cada país, explica en bona mesura el suport, el fet que tu vulguis que la teva regió, podem dir-ho d'alguna manera, esdevingui un nou estat.
I escolta, Marc, com mesurem la identitat? Com ho fem per saber la identitat dels individus?
Sí, aquesta també és una pregunta molt difícil de respondre i hi hauria moltes i moltes respostes i podríem dedicar un únic podcast només a definir o explicar com mesurem la identitat. Normalment, en el que és la ciència política empírica i quantitativista, és a dir, aquelles persones que utilitzem tècniques estadístiques, normalment s'utilitza el que s'anomena com la pregunta Linz-Moreno. Aquesta és una pregunta que et planteja 5 possibles respostes i és bàsicament que jo em sento només regional, doncs només català, em sento més català que espanyol, em sento tant català com espanyol, em sento més espanyol que català i em sento només espanyol. El que sabem, i s'ha mostrat llargament, és que les persones que diuen que se senten només, és a dir, se senten exclusivament catalanes, i les persones que se senten més catalanes que espanyoles tindran major probabilitat de donar suport a la independència. I aquesta pregunta, per exemple, és millor perquè aquesta pregunta el que aconsegueix és delimitar, aconsegueix crear un rànquing dins de les preferències dels individus. I això és, per exemple, diferent de quan nosaltres preguntem si una persona se sent orgullosa de ser catalana. A Catalunya, la pregunta de si se sent orgullosa de ser catalana, la gran majoria de la gent respon que se sent bastant o molt orgullosa de ser catalana, però això no explica preferències, o explica molt poques preferències per la independència. Per què? Doncs perquè hi ha moltes persones que se senten tant catalanes com espanyoles, o més espanyoles que catalans, que també se senten molt orgullosos de ser catalans. I per tant, necessitem d'alguna manera una pregunta que aconsegueixi diferenciar, no? Que aconsegueixi crear, per dir-ho d'alguna manera, una dicotomia, una tensió entre dues identitats.
Però, clar, això hi veig un problema comparat, és a dir, no és el mateix sentir-se madrileny, per exemple, de la regió de Madrid, només madrileny o més madrileny que espanyol, que sentir-se només basc o més basc que català o més basc que espanyol o més català que espanyol, etc. No?
Sí, sí, clar, evidentment. Hi ha algunes regions on alguns individus desenvolupen el que nosaltres anomenem com a identitats exclusives o excloents, mentre que en d'altres regions, això seria, per exemple, el cas de Catalunya o el País Basc, no? O Escòcia, la persona que diu que se sent només catalana és una identitat que nosaltres anomenem excloents, mentre que en d'altres regions, si aquestes identitats regionals es desenvolupen, signifiquen només sentiments de caràcter regional que estan integrats dins del propi sentiment nacional, entenent nacional doncs, com el gran estat. No? I, per tant, que una persona a Madrid digui que se sent només madrileny, n'hi ha molt poques, però hi ha algunes persones que diuen que se senten més madrileny que espanyol, això té poques conseqüències al moment d'avaluar les preferències d'aquestes persones sobre la independència. En canvi, a Catalunya i al País Basc, les persones que diuen que se senten més catalanes que espanyoles, o només catalanes, evidentment, això sí que té moltes conseqüències en les preferències territorials dels individus, és a dir, en el determinar que aquesta persona estarà a favor o no a favor de la independència. I, de fet, això és una cosa que, conjuntament amb la Sandra Bermúdez, vaig treballar, vam publicar en un article en una revista que es diu Nations and Nationalism, en el qual mostràvem que l'atribució de responsabilitats sobre la crisi econòmica a l'Estat o a una regió, doncs variava en funció de la identitat dels individus. Així, el fet de sentir-se només català i més català que espanyol a Catalunya era important per determinar a qui atribuïm la responsabilitat de la crisi econòmica. Els que se sentien només catalans l'atribuïen molt més al govern espanyol, però, en canvi, a la resta de regions que analitzàvem, que eren la Baixa Saxònia i Baviera a Alemanya i a Madrid, doncs el fet de sentir-se només o més de Baviera o només i més de Madrid no tenia incidència al moment d'explicar si aquestes persones avaluaven el govern central o el govern regional com a més responsable. No? I, per tant, d'alguna manera, el que s'està mostrant és que allà on es desenvolupen identitats exclusives és en aquelles regions on hi ha nacionalisme, no? El que Michael Keating o una politòloga més recent, Brigitte Bich, ha diferenciat entre les regions amb identitat regional no diferenciada, les regions culturals i les regions amb nacionalismes minoritaris. En les regions amb identitat no diferenciada, identitat regional no diferenciada, doncs, per exemple, Madrid o la Baixa Saxònia, la identitat no té absolutament cap incidència en absolutament res polític. En regions amb el que anomenem regions culturals, com podria ser Baviera, la identitat té molt poca incidència, per exemple, en la determinació de preferències, i, en canvi, en les regions amb nacionalismes minoritaris, com podria ser Catalunya o el País Basc, la identitat té una incidència molt forta al moment de determinar preferències territorials, entre d'altres, no?
Per tant, Marc, entenc que efectivament a Catalunya és on la identitat té un paper més rellevant, no?, comparat amb altres regions.
Sí, clar, Catalunya, el País Basc, Escòcia, a Flandes, etc. En totes aquelles regions on es desenvolupa on la identitat es concep o es pot concebre per a algunes persones com a de manera exclusiva o excloent en relació a la identitat estatal.
Bé, tot això està molt bé, però llavors, clar, jo em preguntava, bé, ara ho estem explicant tot en base a la identitat, però, clar, la identitat d'on surt, no? És a dir, cau del cel, la identitat, és l'ambient en el que es troben aquests individus que la genera. Com sabem d'on surt aquesta identitat nacional o regional?
És una molt bona pregunta. I, de fet, tot i que crec que la teva qüestió tenia un cert punt d'ironia, no?, en caure del cel, no t'ho puc negar del tot totalment, no? Normalment es concep la identitat com a una resposta, com us he explicat abans, a una sèrie de determinants, tant de caràcter individual, contextual, i en el cas de les nacions sense estat, és sovint el parlar o tenir com a llengua pròpia la llengua regional, l'haver nascut a la pròpia regió, el que configura les identitats més exclusivament regionals, no? I en aquest sentit, la identitat, per tant, d'alguna manera, ho podíem entendre com un mediador de la relació entre la llengua, l'origen, la raça, etc., i el suport a la independència, no? És a dir, és un element que està entremig, no? I, per tant, dit d'altra manera, la llengua i la identitat són previs, configuren, perdoneu, la llengua i l'origen són previs i configuren una identitat en els individus posteriorment, doncs, per exemple, em sento només català o em sento només català que espanyol, que posteriorment això es tradueix en preferències territorials, no? Per tant, és com un procés seqüenciar, en el que primer hi ha un origen, una llengua, posteriorment aquests elements fan que una persona desenvolupi o pugui desenvolupar una identitat i finalment això porta a configurar les preferències territorials. Tanmateix, i és molt important, la llengua i l'origen per si soles no són motius d'explicació del suport a la independència. La llengua i l'origen són motius de suport a la independència quan aquestes configuren una identitat, diguem-ne, exclusiva. Dit d'altra manera, si una persona neix i és catalanoparlant i ha nascut a Catalunya, però se li desenvolupa, per els motius X que sigui, una identitat dual catalana i espanyola, això amb tota probabilitat no portarà a que aquesta persona expliqui o doni suport a la independència.
Mm-hmm. Val, però clar, tot això són... Estem parlant, diguem, de factors individuals i a mi m'agradaria continuar parlant de factors individuals, però tot just fa un moment feia broma de l'ambient, no? És a dir, en aquests individus m'imagino que també els afecta el context en què viuen o, diguem, l'entorn social en el que interactuen.
Exacte, exacte. L'entorn és extremadament important. Sabem per un paper de Barcelona, però de l'any 2014, però també en sabem per un paper de Guillem Rico i de Michael Jennings de l'any 2012, que el context en el que es desenvolupa un individu, ja sigui aquest context més català o espanyol, pot determinar la seva identitat. I, per tant, aquelles persones que es desenvolupen en contextos, en ambients territorials, fins i tot molt catalanoparlants, molt catalans, és més probabilitat que desenvolupin una identitat més catalana que aquelles persones que es desenvolupen en contextos més, diguem-ne, espanyols. No? I finalment, també sabem per un article que amb Antoni Rodon vam publicar a Political Geography, que la identitat afectarà de manera diferent el suport a la independència en funció de si aquesta persona viu en un context més o menys favorable a la mateixa. No? I, per exemple, si agafem dues persones que tenen el mateix origen, que tenen la mateixa llengua inicial i que tenen la mateixa identitat, però una persona viu, posem pel cas, a l'Hospitalet i l'altra persona viu, posem pel cas, a Berga, com que el context a Berga és molt més favorable a la independència, aquestes dues persones amb la mateixa identitat, és molt més probable que la persona que viu a Berga desenvolupi un suport a la independència que no pas aquesta mateixa persona que viu a l'Hospitalet.
Caram, clar, això complica les coses, Déu-n'hi-do, perquè llavors tenim aquests factors que havies comentat abans, individuals, però també aquests efectes contextuals, perquè és complicat, això.
Sí, sí, i això no és tot, Marc. Estudis encara més recents mostren que la identitat a Catalunya també està relacionada amb la ideologia. Així, en un article recent de la Carol Galé i l'Ivan Serrano, es mostra que les persones més catalanes, les persones que tenen identitats més catalanes, es posicionaran més a l'eix ideològic d'esquerres que les persones menys catalanes. És a dir, que dues persones que tenen les mateixes preferències sobre redistribució, el fet que una persona se senti només catalana en comparació a una persona que se sent tan catalana com espanyola, la persona que se sent només catalana se situarà més a l'esquerra. Ella mateixa dirà que és més d'esquerres que la persona que és més que té una identitat dual. I de fet això són similars, uns resultats molt similars als que han trobat en Robert Liñera, en Jordi Muñoz i en Guillem Rico en un experiment publicat recentment a Partit Polítics. I tot això, i ja acabem perquè podríem estar parlant molt de temps sobre aquest tema, està relacionat amb l'herència també del franquisme, i en un article molt interessant de l'Elias Dinas, on es mostra que el fet de tenir una identitat catalana o el fet de tenir una adscripció en Catalunya fa que les persones rebutgin en major mesura la identitat espanyola i se situïn en major mesura a l'esquerra.
Caram, Marc... Bé, tenim aquí food for thought, com diuen en anglès, és ben complex. Series capaç de fer un petit resum de tot plegat, així, amb un minut?
Jo diria que, a veure, la identitat explica les preferències per la independència, però que aquesta és extremadíssimament complexa, no? Com hem vist, i per tant el seu significat varia en funció de la regió de la que estiguem parlant, i és quelcom que ve determinat per factors previs de naturalesa tan individual i contextual, i que al mateix temps també és quelcom que posteriorment afecta les preferències territorials en funció del context en el que es desenvolupa, no? I per tant, la identitat explica el suport de la independència, sí, però no podem probablement subsumir, resumir la identitat com a un únic factor que és exogen a tot el que passa en el seu entorn. I per tant és una cosa que hem de considerar, s'ha d'estudiar, però s'ha d'estudiar sempre tenint en compte que és extremadíssimament complex i que hi ha moltes variants que l'afecten, i ell mateix afecta a moltes qüestions.
El pati descobert. Ciència política en confinament.
Bé, aquí hem arribat al final del 12è podcast d'aquesta sèrie de podcast que hem anomenat El pati descobert, ciència política en confinament. Durant 12 setmanes us hem portat una sèrie de reflexions de temàtica diversa. La majoria d'elles, de fet, han estat relacionades amb alguna cosa entorn de la Covid, com no, i, evidentment, de la ciència política. Han estat 12 podcasts que, de fet, podríem encapsular en tres categories diferents. Una primera categoria, Marc Sant Jaume, són aquells podcasts que hem dedicat a parlar de temes relacionats amb la teoria i amb la filosofia política, no?
Sí, efectivament, Toni. Amb la investigadora Mar Rosàs vam començar parlant de l'ètica, un tema que ha estat molt d'actualitat ara amb tots els debats de la Covid-19. La Mar ens va fer un resum, jo diria que excel·lent, dels diferents enfocaments ètics, des de l'utilitarisme doncs fins a les posicions més properes a Kant i totes les seves variants, diguéssim, i també ens va parlar una mica d'algunes implicacions pràctiques en el camp de l'ètica, del tractament dels malalts, etc. I us recomano molt aquell podcast per enfocar aquesta qüestió. Després també amb el Miquel Seguró, una cosa potser més dura, més política, com és ni més ni menys que l'estat d'excepció, i l'investigador Miquel Seguró ens va fer un bon resum de què és l'estat d'excepció i què significa pels ciutadans i per la política. També va introduir un concepte que jo diria, Toni, que cada vegada ens sentirem a parlar més, com és la idea de la biopolítica. La veritat és que la conclusió a la que vam arribar combinant estat d'excepció i biopolítica no era gaire optimista, tot i que en Miquel doncs també va intentar aixecar-nos una mica la moral. I bé, aquí tenim doncs dos podcasts que fan una petita aportació a l'enfocament doncs potser més ètic, més filosòfic, més teòric sobre aquesta crisi i aquest confinament que hem viscut i que malauradament encara estem vivint.
I recomanem, evidentment, a tothom que els escolti. De fet, hi ha una segona categoria de podcast que hem fet, que podríem dir que són sobre temes més nínxol, que hem anomenat de fenòmens més aviat numèrics o d'altres qüestions relacionades amb molts termes que hem sentit aquests dies, sobretot als mitjans. Per exemple, us hem explicat o intentat explicar la importància d'entendre un logaritme, això va ser en el nostre primer podcast, en la prova pilot, sobretot quan s'ha de fer servir i, sobretot, si hi ha diferència, si la gent entén la informació de forma diferent quan es fa servir un logaritme o quan no es fa servir. Curiosament, ha estat un dels podcasts que més èxit ha tingut, tot i que no ens ho esperàvem, i que, per tant, doncs, tots aquells que no l'hagueu escoltat el podeu recuperar en els canals habituals. Després també hem seguit parlant d'altres fenòmens, d'aquests, diguéssim, més nínxols que dèiem abans, no? Hem parlat de falsos positius, de què són i de quins problemes provoquen. Ho hem fet amb Guillem Riambau, de la Universitat de Barcelona, i després ens hem endinsat una mica en la idea de si podem dir que el coronavirus és o no un experiment natural, ens ho va explicar en el seu dia l'investigador Quique Hernández. Finalment, en Marc i en Joan també hem parlat, a banda de la filosofia política, com ens deia Marc Sant Jaume, i d'aquests fenòmens més nínxols, ens hem centrat també en les conseqüències del coronavirus sobre diferents àmbits, no?
Efectivament, Toni. Vam parlar primer de tot amb la Carol Galé sobre teories de la conspiració i vam veure que de les teories de la conspiració en relació al Covid estaven relacionades amb la creença de teories de la conspiració prèvies, però no necessàriament, no era l'únic factor, no? Hi havia altres factors que explicaven també el creure en teories de la conspiració específicament relacionades al Covid, més enllà dels pensaments conspiranoics que la gent té habitualment. Vam parlar també de les conseqüències de la Covid sobre l'autoritarisme, amb en Jordi Muñoz i en Cesc Amat, i vam veure que la Covid augmenta les predisposicions autoritaristes, i vam parlar sobre polarització amb la Laia Balcells, vam veure que en el cas específic dels Estats Units, la Covid, i també els incidents relacionats amb la mort d'un ciutadà negre van fer que augmentés la polarització i que això pot tenir conseqüències per a la democràcia dels Estats Units, però no fins al punt probablement de portar a una guerra civil. I finalment vam parlar de sanitat amb la Judit Vall i vam veure que la Covid incrementa el suport a la sanitat pública i especialment entre aquelles persones que prèviament donaven menys suport a la sanitat pública, que eren les persones de major edat.
Bé, això és tot. Alguns i algunes de vosaltres us preguntareu, de fet ens ho heu preguntat, per què hem decidit, en certa manera, i entre cometes, perdre el temps o fer això que hem fet. Una mica resumint, nosaltres tindríem tres motius. Un primer motiu, no ens enganyem, ha estat el confinament. Evidentment, sense el confinament això, aquests podcasts probablement no haurien estat possibles. Però després hi ha el segon motiu, que és de fet el motiu de pes, que és que tots tres creiem i estem molt convençuts que la recerca que es fa al nostre país i fora del nostre país també, però sobretot doncs, és el nostre país perquè tot sovint no surt als mitjans, té una elevada qualitat i la gent més aviat la coneix poc. Hem intentat posar el nostre granet de sorra, que encara que sigui petit, doncs intenta arreglar aquest petit desconeixement, o aquest gran desconeixement que hi ha entre la societat sobre el que fem des de la ciència política. I després també perquè estem convençuts, digueu-nos naïfs, que les ciències polítiques i les ciències socials en general tenen un paper a jugar a la nostra societat molt més important del que tenen ara. Bé, acabem aquí. Us desitgem a totes i a tots un bon estiu. Recordeu que els podcasts queden en el núvol i que els podeu recuperar quan vulgueu, que no desitgeu, a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iVoox o a la nostra pàgina web www.elpatidescobert.cat. Si tornem al setembre, només esperem no haver d'afegir el complement en confinament i que simplement puguem tornar amb el nom complet d'El Pati Descobert, punt i final. Bon estiu a tothom!
Adéu, bon estiu.
Adéu.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu subscriure a este podcast, podeu visitar-nos a www.elpatidescobert.cat.